A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Onze i 18 minuts del matí, és dimarts, 9 de març del 2010, el nostre habitual temps per la nostra història. Amb l'Ignasi Maria Montaner. Ignasi, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Tenim dues qüestions pendents, millor dit, una de pendent i una altra que hi afegim. Però, vull dir, no l'Ignasi no ha hagut de rebuscar massa, tampoc en la documentació. Recordaran que quan en Joan Totosaus ens va comentar aquesta informació que assenyalava que la Generalitat ja ha aprovat la dotació pressupostària per la construcció de l'escola Agnès de Sitges, a en Joan li preguntàvem, això d'Agnès de Sitges i si té alguna d'allò? Diu, l'Ignasi us explicarà millor. I a l'Ignasi ens adrecem i l'Ignasi diu que no hi ha massa que explicar, tampoc.
No, esclar, explicarà millor, no sé, no hi ha gaire millor, però vull dir, clar, i el problema que tinc jo és els mèrits que tenia la senyora Agnès de Sitges per donar nom a un institut. No sé quins pugui tenir perquè no en va tenir cap.
Cap?
Cap.
Perquè qui era aquesta
Simplement
senyora?
Simplement aquesta senyora és l'última persona de la família Sitges. Dic l'últim, no perquè després no n'hi haguessin més, sinó perquè en aquelles èpoques la gent, els senyors, agafaven el cognom de la possessió que tenien.
D'acord.
És a dir, la família Sitges es deia Sitges perquè eren
els propietaris,
els barons, els amos feudals
del nostre terme municipal.
De Sitges. Llavors, aquesta senyora és l'última Sitges perquè, per les raons que fossin, ara no ho recordo exactament, però em sembla que va tenir una sèrie de problemes econòmics, no sé, vull dir, ho va vendre amb en Bernat de Fonollà. I per tant, com que va deixar de ser la baronessa de Sitges, va deixar de dir-se, imagino, dir-se Sitges, almenys els seus fills.
D'acord.
Per tant, és l'última de la família de Sitges. Mèrit, doncs, haver venut el territori i m'ha parlat de Fonollà. Clar, no sé si repassant la història de Sitges hauria pogut trobar alguna altra dona amb més mèrits, però aquesta no en té gaires. Però vaja, vull dir...
No, però la circumstància històrica de la senyora Agnès de Sitges és aquesta.
Sí.
I cap altra.
Sí. A més té un problema per títol, que suposo que si ja en hauria parlat Joan Totosaus, que és que si és l'Institut Agnès de Sitges, és fàcil d'interpretar que és l'Institut Agnès, localitzat a Sitges. Això de Sitges, la gent ho pot interpretar com localització, no com el cognom de la senyora Agnès.
Però que quedi clar que el cognom de la senyora era...
Agnès de Sitges.
Agnès de Sitges. El nom de la senyora era Agnès de Sitges, per tant, és l'escola Agnès de Sitges com a de Sitges.
Exacte. S'ha de fer de Sitges de Sitges.
Yes. Si es vol respondre a la història tal com era.
Sí, en fi, els noms de les escoles també s'hi ha de... hi ha algunes que provoquen equívocs. Per exemple, l'escola Pia.
Sí, altrament dita, en els darrers anys, no sé com, la Pia.
Exacte, és el mateix problema. És a dir, hi ha l'escola Barratxina, hi ha l'escola Utrillo.
Sí.
La gent treu escola i diu la Barratxina.
Treu el nom i es queden a veure.
I l'Utrillo, no? Aleshores, seguint el mateix sistema, l'escola Pia es treu l'escola i es queda la Pia. Que els que, en fi, vull dir, de tota la vida l'hem vist l'escola Pia, o els escolapis, Can Colapi,
sí.
Clar, ens fa una mica de mal a les oïdes, però és ignorància de la gent que
sí?
Diu. Sí, home, clar, perquè aquí no és l'escola, és a dir, hauria de ser, per dir-ho bé, l'escola, Escola Pia. És a dir, el nom és Escola Pia tot junt, i si vols repetir, hauries de dir Escola Pia,
Pia.
No? Ara, clar, també és una mica de repetició i de redundància. Aleshores, la gent que no sap de què va, tira pel dret i diu la Pia. Que... Quina Pia?
D'acord. No. S'està imposant molt, però, l'ús de l'article amb el denominar persones o institucions, no?
Sí.
I amb el Mas, el Montilla, el... no sé.
Sí. No sé si teòricament és condemnable o no, perquè, a veure si em faig explicar. És a dir, els noms de persona,
sí,
els cognoms o noms de persona, o Joan, Pere o,
sí,
o
Pau,
el cognom que sigui, doncs poden portar article. És a dir, cada país té el seu sistema. Per exemple, a Itàlia tots els noms porten article. Tots els això. Si parles d'una persona, dius il tal. Per exemple, senyoreta Calasanz, il Calasanzio.
D'acord. El Calasanz seria, sí, la traducció literal.
En català seria el Calasanz. En català hi ha un sistema... En castellà no en diuen. L'Antoni... Bueno,
sí, diguem-ne que... No... Sí, però diguem-ne, d'una forma molt popular sí que es pot dir, sí, l'Antoni, sí, el sí, Pepe, sí, tal.
No, però ara no parlo de formes, sí, sí, populars, sí, sí, parlo de formes de... normatives.
Entesos.
Aleshores, agafant la normativa, en català es distingeix persones d'importància no porten article.
Persones d'importància. És a dir,
posaré un exemple.
De fet, no podríem dir el Montilla.
Bé, això depèn. Aquest és el problema.
Home, hem d'entendre que un president de Generalitat, oi? Vaja.
Acabem. En canvi, si no són d'importància, sí. Quedaria molt malament dir he llegit el Verdaguer. No, he llegit Verdaguer.
D'acord.
O, per exemple, la Sagrada Família l'ha fet el Gaudí. No, home, el Gaudí es mereix un respecte, no diguis el Gaudí, la Sagrada Família l'ha fet Gaudí. Aleshores, aquesta és la teoria.
D'acord. En canvi, això seria l'ús més normatiu,
sí,
eh?
Sí, en canvi, un veí de la cantonada, avui he trobat el Joan, avui he trobat el Pere, avui he trobat el Gratacós,
sí,
per exemple.
Però podríem dir també, avui he trobat en Joan, avui he trobat en Pere,
sí,
avui he trobat...
Això és un altre tema, el doble article, Alel i Alen.
Ui.
Ara només parlo d'article.
Entesos.
Per tant, si considerem una persona important, no hauria de portar articles. Si no, i aquí depèn de què considera la gent important i no important, no? Estem tips a sentir el Pujol,
sí,
el president Pujol, sí, el Pujol. Sí, sí. Clar.
Com qui diu el vas d'aigua.
Exacte.
D'acord.
Vull dir, en pura teoria...
És a dir, convertim la persona en objecte, parlant d'aquesta forma, no?
Sí.
Sí.
En pura teoria, dir el Pujol no quedaria bé, perquè és una persona prou important, que ha marcat història i tal, i havien de dir... He vist Pujol, però ens hem acostumat a considerar una persona pròxima i que la tenim a prop per molt president que sigui o que hagi estat, doncs hi diem el Pujol. Aleshores, el cas del Montilla és el mateix. Vull dir, si el consideres una mena de mite intocable, hauries de dir he vist Montilla.
No, ho dic per si, per mal que sigui, per una qüestió d'aquelles de diguem-ne, administrativa, de protocol o jeràrquica, com si estéssim parlant d'un bisbe o si estéssim parlant de... Això em refereixo,
Sí, però això depèn més de l'estimació, de la consideració personal.
D'acord,
entesos. Aleshores, clar...
Que considera més Montilla una persona que digui he vist Montilla que una persona que digui he vist el Montilla.
Sí.
D'acord.
Clar, és allò que he dit de persona important, potser la paraula important no és prou exacta perquè depèn de la consideració de cada un. Jo potser diria que no porten article els mites, les persones mitificades.
Ui, encara ho portes més amunt.
No, vull dir, hi ha persones que són intocables. En Verdaguer és intocable, en Gaudí és intocable, amb aquests no porten article. Ara, els altres, més de cada
tot
dia...
Tot és.
Vull dir, uns sí, uns no, no? I pel que deies, l'altre article, l'altra possibilitat de l'any...
O sigui, ara, si volen una mica de morbo, podem dir, i totes tres formes serien acceptades, he vist l'alcalde, he vist Veget,
sí,
o he vist el Veget.
Sí.
Totes tres maneres serien, diguem-ne, acceptables, eh?
Sí. Depèn de si el consideres...
Però totes tres maneres no expressen la mateixa consideració,
no,
diguem-ne, davant la persona.
No, teòricament, sense article, vol dir que aquella persona ja està en el llim de les persones importants. Vull dir,
Entesos.
Vull dir que no... Ara, clar, no tothom hi arriba o no tothom els altres li consideren.
Entesos.
Encara que potser ells s'hi considerin. No?
O diguem-ne, com dèiem, el protocol el considerarien una determinada posició.
Sí.
D'acord.
I una altra qüestió, allò de l'el i l'en. En
sí.
català, els noms de persona que porten article poden portar dues menes d'articles, el i en. i aquí sí que no hi ha cap norma establerta, de manera que és purament, purament de costum. No, no hi ha... Ens hem acostumat a dir en tal i ens hem acostumat a dir el tal, i no hi ha cap norma. De la mateixa manera que, parlant de noms de lloc, hi ha cases que són can tal, sí, i cases que són cal tal. Can o cal.
D'acord.
I tots els que donen normes per recollir topònims diuen que s'ha de respectar escrupolosament el que diu la gent. Si diu can, can, i si diu cal, cal. I perquè uns sí, uns no, doncs no, no hi ha cap raó.
D'acord. I en persones igual?
I en persones exactament sí, igual. No, no saps per què, a un li dius en, teòricament en és una mica més respectuós
amb la persona, no?
Que el,
el, per allò el, que deien del, que l'al definiria més un objecte que no una persona.
Sí, el és un amic de la cantonada. En, home, aquest ja té una certa categoria, no? Seria millor dir vist en Montilla que no he vist el
Montilla.
El Montilla és, el Montilla, En canvi, en Montilla, vull dir, és el senyor en Montilla.
Habitualment, però, com a mínim en els darrers anys, en català, s'ha acostumat a diferenciar bastant aquesta... L'ús del el és més recent?
No, no, és molt antic.
És molt antic també?
Sí, sí,
en persones
sí,
també, eh?
Sí, sí, sí. D'acord. Sí, no. És molt antic, no? I aquí a Catalunya, bueno, l'el té el, la, femení, la,
sí,
i l'en té femení, na.
D'acord.
En, na.
Aquella, això encara és més difícil de trobar. He vist na Isabel?
Sí, però el que passa és que... No, el que passa és que l'article femení, na, aquí a Catalunya s'ha perdut.
D'acord.
En canvi, a Mallorca és vivíssim.
Ah, sí?
Sí.
Sí.
Na Maria, que has vist na Maria? Ho diuen de manera normal, no, no perquè sigui
sí, res,
res literari ni sí, res, sí, ho diuen de manera normal, en canvi aquí...
Sense cap anacronisme ni res.
Na sona molt malament, no? Són costums, vull dir, aquestes coses, no, no hi ha gramàtica sinó, sinó costums.
Doncs pels deures pendents, és clar, podíem parlar de Franco, d'en Franco o del Franco.
La gent diu el Franco, Franco. En canvi antigament su excelencia o generalíssimo,
per exemple, i també podríem preguntar si podem dir Franco o diem Franco.
Bueno, aquí és el mateix problema que el rei és Juan Carlos o Joan Carles. Teòricament diuen també és costum, no és norma,
d'acord,
que els personatges reials tenen traducció, es tradueixen a les llengües, a les llengües de cada...
O sigui, el rei es pot traduir, es pot...
No, no, no és correcte dir en Catalunya, és correcte si vol respectar la forma original, però és perfectament correcte dir Joan Carles, o el fill o la...
Amb el cognom també? És a dir, Joan Carles de Borbó?
Sí, sí,
sí,
sí,
eh?
Sí, sí,
tot. Nom i cognoms.
Aleshores, si això ho apliques al senyor Franco, que clar, no era personatge reial, però era assimilable per la gràcia de Dios...
Doncs... I diríem Francesc Franco?
No, no ho he sentit dir mai.
Per això mateix t'ho pregunto.
Però teòricament, segurament, dic que, sí, que es podria dir, teòricament, per assimilació... No ho sé, és un problema que no me l'havia plantejat mai.
Perquè ara em sembla que seria el primer cop que ho diem d'aquesta forma. Eh?
El que sí deia tothom, Franco.
Això sí.
El Franco.
Aquesta sí que és una denominació, bé, com a Barcelona diuen el paral·lelo.
Sí, ai? Que és una catalanització del cognom, que teòricament no es pot tocar, però...
Pronunciat... Per això sí que està molt establert, Franco, també,
sí, sí,
utilitzar-les encara sovint.
Sí, sí, sí.
Tot això venia perquè li vàrem deixar uns deures sobre la taula a l'Ignasi quan ens va comentar aquella, diguem-ne, tota aquella història de fills predilectes adoptius, etc, etc, i com molt probablement en algun moment de la història recent, com en tants altres municipis de Catalunya i d'Espanya, bé, Franco va ser ficat dins la llista de personatges il·lustres, fills predilectes adoptius de molts municipis, i fins a quin punt molts municipis havien portat a ple la decisió de fer marxa enrere en el que en el seu dia va ser, doncs, evidentment, una decisió, diguem-ne, bé, una decisió, ja està. A Sitges?
Sí, a veure, el tema, tu l'has agafat per aquí, però era una mica anterior. Jo vaig afirmar, i tu vas posar les mans al cap.
Al cap?
Metafòricament.
Ah.
Que En el ple s'havien posat plaques de gent que no eren fills adoptius.
Això és el que em vas dir.
Aquest era el problema.
M'ho vas dir millor amb una seguretat.
I tu vas posar una cara així, d'estupefacció.
Això mateix.
I em vas dir que això s'ha de comprovar, que seria una bomba saber-ho.
Home, una bomba ja no ho sé. Però que en el saló de plens, en el saló de plens hi ha plaques de persones que no són ni fills predilectes ni adoptius.
Que clar, perquè és el mateix, el meu entendre, fill predilecte i adoptiu.
És a dir, hi ha persones que estan...
Un fill adoptiu és un fill predilecte que no ha nascut al poble.
És a dir, hi ha persones que tenen placa al saló de plens i que en principi no ostenten cap condició com
això és el que vaig dir jo. I actualment he de dir que em vaig equivocar, però no.
Interessant, això també.
És a dir, jo tenia la noció d'haver-ho llegit que hi havia plaques que no ho eren, i això és el que vaig dir. No? Aleshores, davant de la insistència teva en què
això
m'estranya molt, doncs vaig mirar-ho. I tenia raó, però no tenia raó, m'explico. L'any 1917 van posar en el saló de l'Ajuntament les plaques d'un senyor que es deia Josep Vidal i Martí i d'un altre senyor que es deia Pere Catassús i Ferret, que no eren fills, que no eren fills predilectes. Conjuntament, el mateix dia que van posar aquestes plaques, van posar les plaques d'en Víctor Balaguer, del marquès de Montroig, de Luis Antunes, de Francesc Gomà...
Tot això el mateix dia?
El mateix dia. El tren i el de Gaietà Benaprés. Van posar 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 plaques.
Déu-n'hi-do.
7 plaques, de cop.
Això sí que és històric.
I aquests dos senyors, el Josep Vidal i el Pere Catassús, no eren fills adoptius. Per tant, jo amb aquest aspecte tenia la raó.
Sí.
Però el que passa és que després se'ls va fer fills adoptius. I per tant, actualment, almenys pel que he pogut veure jo, vaig buscar la llista de...
De fills... En un altre cas us en diríem placa preventiva, però no és això. És a dir, la placa abans de...
Quan li van posar no ho eren.
No ho eren.
No ho eren de fills adoptius, eh? Em vaig buscar la llista de fills adoptius que surten en el llibre del Roland, aquell llibre de diccionari del Roland, i per anar comprovant tots els que jo tenia apuntats que li van posar en la placa, tinc el dia que li van posar i el a veure si corresponien. I actualment, segons aquesta llista, tots els que jo tinc apuntats que van posar placa, tots aquests dos que he dit,
inclosos,
amb una mica de retard, però tots els que hi ha són fills adoptius.
D'acord.
N'hi ha uns quants que tinc apuntats en aquí, que tenen la llista del Roland, i que jo, a mi no em consta que tinguin placa a l'Ajuntament, però no vol dir que no la tinguin.
Entesos.
Vol dir que jo llegim-me l'eco, que per sort o per desgràcia ja va la tercera vegada que me'l llegeixo, a mi m'han de posar una medalla només per llegir-me la sèrie completa de l'eco.
Tres vegades?
Estic per la tercera.
Estàs per la tercera?
N'he fet dues de senceres.
Escolta'm, això té mèrit. Sí que és cert que té mèrit, això.
I tant. T'asseguro que és bastant pesadet. I sobretot anar girant pàgines, demanant aquest volum a l'altre, o anar-los a buscar en una casa privada. Em portava 10 volums a casa i... Bueno, deixem
les explicacions. La lletra petita.
De penes, no? Pues només vol dir que jo, amb aquesta repassada que m'he fet de l'eco, no els he trobat, però que buscant-los potser els trobaria, o que potser l'eco no van avisar que hi posaven la placa. No?
Però, en qualsevol cas, la conclusió seria, fins on pot saber l'Ignasi Montaner, totes aquelles plaques que veuen vostès al Saló de Plens responen a la consideració que algun dia es va fer de fills adoptius a predilectes.
De fills adoptius a predilectes, eh? Algun dia he d'anar a la sala de plens a veure si aquesta llista de gent que
tinc,
si són o no hi són, que segurament que hi deuen ser, no?
D'acord.
Ara, a part d'això, vull dir, hi ha altres coses, això dels fills adoptius...
Singulars.
Per allò que deies tu al començament, no? Vull dir, el 22 de gener de l'any 51 van proclamar fill adoptiu Francisco Franco i Bahamonde, Caudillo d'Espanya, per la gràcia de Dios.
Coincidia un 22 de gener, en el dia de l'entrada de les tropes franquistes a Sitges.
Per dir aquí, suposo que deu anar la cosa.
El 22 de gener del 39, o 22 de gener del 1951, dius?
Sí, 51.
51,
I el mateix dia, potser per anar de parella, la van nomenar fill adoptiu a Don Eduardo Baeza Alegría. No et sona? A mi sí, els que són vells sí. Governador civil de Barcelona.
Ah.
en aquella època, suposo que ho era, no?
És que per un moment he pensat que em diries José Antonio.
No, José Antonio no. Aquella època encara no posaven a títol pòstum. Actualment sí. Bueno, doncs aquests dos senyors, i m'imagino que els hi han posat també la placa, perquè clar, si tot eren plaques... No.
Algú recorda si l'Ajuntament...
Què?
Al Saló de Plens hi ha hagut mai la placa?
Jo m'imagino que sí. No, jo no ho recordo, perquè tampoc no he anat tantes vegades
com per poder-ho dir.
Als plens de dedicar-me a llegir, sí, sí. Però m'imagino que sí. M'imagino que sí.
22 de gener del 1951, sí. L'Ajuntament va fer fill, hem d'entendre que adoptiu.
Acompanyats de Braset amb tres persones que no en tenen cap culpa, que és el Francesc Armengol, el de Terramar,
el mateix dia que Francisco Franco,
en Josep Vidal i Vidal de l'estudi Vidal i el pobre mossèn Ramon Godellol, que potser estava molt d'acord. Jo no sé quines idees polítiques tenia mossèn Godellol.
Quina combinació més singular, eh?
Sí.
Francisco Franco,
el
governador civil de Barcelona,
Francesc Armengol, Josep Vidal i Ramon Godellol.
22 de gener del 1951.
Tots els cinc el mateix dia, no? I, evidentment, quan hi va haver, després de la mort d'en Franco, cap als anys 77 o 78 o 79, no recordo exactament, hi va haver una neteja. Hi va haver una neteja de plaques. No sé si...
És que jo no, almenys hores d'ara, jo no recordo, vull dir, la placa d'en Franco no hi és.
No, tu no la recordes perquè ja no hi és.
No, però no hi és. D'acord. La pregunta és si va ser en algun moment.
Exacte,
eh?
Quan hi va ser, si va ser i quan la van treure. No? La van treure, és fàcil de trobar.
És fàcil de determinar.
Bueno, és fàcil de trobar, no, perquè no ho diu l'ECO, que és l'única font d'informació. Això duria anar un dia a l'alcalde, aquest d'aquí, aquest d'aquest, treu-los. O duria acordar en el ple. No ho sé, però no crec que sortís a l'ECO.
O sigui, si podem trucar al marmolista que la va treure. Que la va posar.
Yeah. No, seria interessant a veure si van tombar la placa i la van aprofitar
per l'altre. O què van fer?
L'altre cantó. A Barcelona, després de la guerra, després de la guerra, civil, que hi havia molts noms en català, van tombar la placa i la van picar per l'altre cantó amb el nom en castellà. Vull dir, bueno.
D'acord.
Doncs van fer la neteja, no? I en aquesta neteja, que suposo que van treure en Franco i en Eduardo Baeza, hi va sortir una altra mostra de la ignorància i analfabetisme del consistori. No sé qui, però vaja, algú devia ser. Ara diré per què. És un cas semblant allò del carrer del 1er de maig.
Sí.
Eh? Que després de la guerra van dir, home, el 1er de maig, el dia d'aquí de les agitacions obreres, el 2 de maio, quan la ignorància de l'individu l'impedia saber que era l'1 de maig de 1838. Aquí un cas exactament igual. Van dir, mira, aquella placa que hi ha allà, treu-la també. Quina placa era? Era una placa que deia Luis Antunes Monzón. Luis Antunes, no, que no saps qui és. Luis Antunes Monzón. En aquella època hi havia un ministre de Franco que deia Nieto Antunes, que era ministre de Marina, en temps en Franco, quan van treure la placa ja no, evidentment. No? Nieto Antunes. I van dir, home, aquest ministre franquista aquí no, fora.
Van confondre?
El van confondre amb el Luis Antunes Monzón, que és un senyor que tenia el defecte de ser governador civil, a finals del segle XIX.
Sí.
Però que va tenir el gran mèrit d'ajudar Sitges en moltíssimes coses, entre altres va pagar l'ampliació de l'hospital allà baix a mar. La part, quan van arribar les monges
concepcionistes
i van posar escola, perquè a més de cuidar-se de malalts van posar escola, no hi cabien. Aleshores es va ampliar cap al cantó del baluard de Santa Caterina.
I el senyor Antunes va ser el que va pagar l'ampliació.
I el senyor Antunes va pagar aquests ajuts. I aleshores el van fer fill adoptiu, fill adoptiu, i quan va arribar el moment de les plaques, l'any 17, li van posar la placa. Doncs aquest senyor...
Per confusió, amb el cognom d'un mini,
l'han tret, i potser ja seria hora de que li tornessin a posar, perquè no té res de franquista, ni de dictador, ni res, simplement, pobre home, era governador civil, que...
Home, tampoc no sé si és
tampoc no és un defecte tan gruixut.
Anava a dir, no sé si és un demèrit o no, però en qualsevol cas, aquell governador civil va propiciar l'ampliació de l'hospital quan van venir les monges concepcionistes abans de la construcció del nou hospital.
De manera que, vull dir...
O sigui, hi ha, per una banda, una errada que cal esmenar, perquè aquesta placa no ha tornat al Saló de Plens.
Jo sàpiga, no.
D'acord.
Alguna vegada que he estat allà amb un d'aquests actes tan avorrits que fan... i que m'he dedicat a mirar plaques, no hi era.
Esclar, sempre, que tot sigui dit, sempre acostumem a mirar més.
Sí, exacte.
Tampoc n'hi ha tantes, la paret del darrere.
Això anava a dir, que excepte que estiguessin darrere, perquè no em tombava.
Perquè si no sempre veus a un costat o a l'altre costat, vas passejant-te, però les de la paret del darrere no hi ha tantes. Sí, però en qualsevol cas, n'hi hauria una que s'hauria de tornar, que és el senyor Luis Antúnez Monzón.
Governador civil de Barcelona.
I per altra banda, caldria saber si en el seu dia va lluir
Franco,
la placa d'en Franco acompanyat de...
Eduardo Baez Alegría.
D'acord, perquè la de Francesc Armengol sí que, si no recordo malament, hi continua sent.
Altres m'imagino que sí. No sé és si de la llista del senyor Roland Sierra, que posa la llista completa, si tots hi són. Si no hi són, donat que n'hi ha quasi bé tots, potser també caldria... Això s'hauria d'anar a comprovar.
D'acord.
No?
Ves per on, a partir d'una anècdota...
No, aquest Eduardo Baez Alegría...
No hi ha cap altre parany,
No, que jo sàpiga, no.
Que hagis...
Aquest Eduardo Baez Alegría va ser famós en la seva època perquè suposo que també injustament se'l va acusar de tenir relacions íntimes amb algunes actrius, que suposo que va ser...
Aquesta secció cada dia està més...
Això ja és... Ai, tomate. I una actriu que llavors treballava al Paral·lelo, suposo que li tenien antipatia als falangistes, van començar a fer córrer, perquè llavors lluites intestines entre el règim, van començar a fer córrer el rumor i al final va acabar pagant-ho perquè el van destituir, perquè el Franco duria dir, home, no pot ser aquest senyor que té tan mala fama. I la gent feia una paròdia del nom i comentant les seves suposades aficions deien, ahí va esa alegría. Això són d'aquells acudits del temps d'en Franco, que després de la mort d'en Franco han desaparegut. En temps d'en Franco hi ha una quantitat d'acudits polítics divertidíssims. Sí, home, tu per què no ho has viscut? No sé, ara ja no me'n recordo perquè d'aixòs. Per exemple, un que me'n recordo...
Jo fora de la codorniz, uns pocs en surten d'aquella...
La codornizla?
No, aquella del...
Aquest de la codornizla.
Del reina en Espanya, un fresco general procedent de Galícia.
Aquest anava a dir jo.
Que tiende a desaparecer.
No, que domina tota la península.
O una cosa així, i que tiende a desaparecer.
Sí, vull dir...
Que allò era fulminant.
Aquest va... Això és...
I quan van tancar l'edició de la Codorniz, quan va haver un tancament governatiu, si no recordo malament, es va fer una portada a la Codorniz que hi havia Álvaro de la Iglesia, que deien que era un home molt enginyós. Si no recordo malament, bombín és igual a bombón, com cojín és igual a X. Me importa 2X que me cierren la edició. Això van posar a la portada de la Codorniz en una mostra d'aquell enginy de l'època també.
Sí,
però en qualsevol cas la majoria d'acudits s'ha quedat.
Aquests corrien moltíssims. De la Codorniz jo no sé si és veritat o no, però quan, almenys va córrer molt, quan amb el net d'en Franco, que es deia Martínez Bordiu Franco, perquè continués el cognom, li van canviar els cognoms d'ordre, per decreto de les Cordes, Franco Martínez Bordiu. Diuen que la Codorniz, el número següent, va sortir, per en comptes de la Codorniz,
Codorniz-la.
Canviado el títol per decreto del gobierno.
11:46 minuts. Avui que ens hem quedat amb aquesta història de les plaques, al Saló de Plens, sobretot aquest esment històric que caldria fer, a l'entorn del senyor Luis
Antúnez
Monzón, un, diguem-ne, governador civil que en el seu dia va permetre l'ampliació que va costejar, l'ampliació de l'hospital quan estava precisament a la vora de la mar, i per altra banda saber si definitivament Francisco Franco va tenir placa al Saló de Plens, quan la va tenir i si es va treure en algun moment. Bé, Francisco Franco i el senyor
Baeza
Alegría en el seu dia governador civil de Barcelona i en el seu dia també defenestrat per, vagin a saber, quin assumpte de conspiracions internes. En continuarem parlant d'aquí un mes, però continuarem ja en la línia habitual dels carrers. Ignasi, gràcies. Fins d'aquí un mes.